Bon dia. Els veïns del barri de Montolivet decidiran si tiran endavant el projecte de reurbanització del barri.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
Estem parlant d'un projecte de més de 11 milions d'euros en refet tots els serveis urbans del barri, i el que es va fer, doncs, una vegada es va tenir l'executiu aprovat, va ser fer un grup motor amb veïns del barri de Montolivet. També hi vam incorporar gent de l'associació de veïns, doncs, que poguessin fer aportacions, coses que pel fet de viure-hi els hi semblaven importants.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, tindria un cost de més d'11 milions d'euros i serien 5 anys d'obres. Durant el mes de juny es farà una consulta entre els veïns per decidir definitivament si el projecte es fa realitat. Les obres començarien al gener del 2025 i l'Ajuntament assumiria el 75% del cost total de les obres. La setmana passada, unes 500 persones ja van assistir a les sessions informatives. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és dimarts, 26 de març del 2024, i el dia té més informació que repassem en format de titulars.
El dia en 4 minuts.
I és que alguns càmpings de la comarca ja fa temps que apliquen mesures d'estalvi d'aigua a les seves piscines. Un exemple és el càmping Lava, a Santa Pau, que des de fa 3 anys tenen una piscina d'aigua salada i reutilitzen l'aigua. Fa uns dies, la Federació Catalana de Càmpings va portar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el pla de sequera que impedeix aquest tipus d'allotjaments omplir les piscines. El responsable del càmping Lava és Ivan Masoliver.
Nosaltres ja portem 3 anys guardant l'aigua. Vol dir, pues, que hem ficat aigua salada, això ens ha ajudat, pues, no haver de llençar l'aigua, que tampoc l'havíem llençat perquè l'aprofitàvem per regadiu, però bueno, no deixa que l'aigua ja no la desperdicies, no?
I a Castellfollit, el Departament d'Acció Climàtica diu que la seva voluntat és destinar finançament en els pròxims anys per seguir fent manteniment de la cinglera. Fa uns dies, l'alcalde del municipi, Miquel Reverter, reclamava en aquest mateix mitjà més implicació per part de la Generalitat per seguir mantenint un dels elements naturals icònics del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. El director general de Polítiques Ambientals del Departament d'Acció Climàtica és Marc Vilaur.
La voluntat és ferma i clara i manifesta. En aquest sentit, nosaltres volem ajudar al municipi de Castellfollit a mantenir la cinglera, i així ho farem aquest any i els propers, perquè creiem que és un element d'interès geològic d'especial interès dintre del Parc Natural, forma part dels elements d'especial interès dintre de l'Espai Natural Protegit de Protecció Especial, que és el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i per tant, en aquest sentit, el compromís és ferm, volem mantenir la cinglera i farem tot el possible per mantenir-la. La voluntat és que cada any es faci un manteniment de la cinglera.
I avui també és notícia que es frena l'expansió del Coipú a les comarques gironines, ho asseguren els responsables del Departament d'Acció Climàtica. Durant el 2023 es van capturar més de 1.500 exemplars d'aquesta espècie invasora semblant a un castor i que va venir de Sud-amèrica. La reducció de població permet reduir el dany en camps de conreu. El Coipú també és present a algunes zones de la comarca de la Garrotxa. La secretària d'Acció Climàtica és Anna Bernades.
La reducció de la població, si mirem aquestes dades en global, podríem parlar d'una reducció mitjana del 40%. Per tant, això ja és un èxit en si mateix. Però si la focalitzem en aquells espais on l'espècie feia més danys a la biodiversitat o a l'agricultura, podríem parlar de reduccions en determinats espais entre el 70% i el 90%. Ara mateix podem assegurar que no hi ha hagut cap nova colonització. Per tant, a nivells d'expansió, doncs, sí, podem dir que l'hem frenada, però a nivell d'individus, evidentment, els individus on estan ubicats continuen la seva feina de reproducció.
I la Fundació Fauna impulsa a Olot una recollida de signatures per derogar la Llei de Patrimoni Cultural de la Tauromàquia. És per això que fins al novembre hi haurà diverses parades a la ciutat per ajudar a arribar al 500.000 de signatures necessàries per tirar endavant aquesta iniciativa legislativa popular. El president de la Fundació Fauna és David Serra Mitjana.
La ILP que nosaltres presentem és precisament per derogar aquesta llei. I aquesta llei el que feia era protegir i blindar la tauromàquia a nivell cultural. Això feia que les comunitats autònomes o els ajuntaments no tinguessin competències per decidir el que volien fer amb la tauromàquia, les seves comunitats o en els seus municipis. Per tant, això passava a nivell d'estat. El que volem nosaltres és que aquestes competències tornin a nivell comunitari i així que cada comunitat pugui decidir el futur del que vol sobre aquest tipus d'espectacles de la violència.
I avui també en l'àmbit esportiu comença el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de Voleibol. Des d'aquest dimarts i fins dijous, el pavelló d'Esports d'Olot acollirà el millor volei català de formació i a l'elit d'aquest esport en les categories categories infantil, cadet i juvenil. Durant aquests 3 dies, 400 esportistes, 60 tècnics i 20 àrbitres i anotadors participaran en la 9a edició del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials. El director esportiu del Club Volei Olot és Marc Busquets.
El nostre projecte esportiu, més enllà de promocionar el volei en el nostre dia a dia, a la ciutat, d'intentar cada cop més treballar també amb les escoles, un dels punts importants, creiem, és intentar portar activitats de màxim valor cap a la ciutat, inclús cap a la província. L'any passat es va fer el curs de nivell 2 d'entrenadors, que va ser l'únic que es va fer a Catalunya, es va fer Olot. Al setembre vam fer un curs d'àrbitres nivell 1 i ara tenim la sort d'haver pogut portar el campionat provincial.
I el Club Patinatge Artístic Olot reconeix que encara queda molt camí per recórrer en el grup de show petit. Les patinadores d'Olga Martí van ser desenes amb el seu sí amo i van quedar molt lluny del campió, l'artístic skating Cunit. L'evolució d'aquesta modalitat ha portat a veure cada vegada grups amb més nivell en el panorama nacional. Precisament en parla Manel Vilarroia, l'entrenador de l'artístic skating Cunit.
Jo crec que és una modalitat que va néixer posterior als grups grans, però que al final donar una mica de llibertat a l'hora del patinador individual poder continuar en una modalitat més semblant al patinatge individual i no tant la modalitat de grup gran, que és una mica més tècnica de grup. Llavors, tots aquells patinadors que volen continuar, que han sigut bons en individual o que els agrada molt la modalitat individual, es troben una mica més identificats amb aquesta modalitat de grup petit.
I avui a la nostra contraportada, l'olotina Clàudia Pujol presenta la seva primera novel·la de ficció basada en una història d'intriga ambientada a la Vall de Bianya. La novel·la No et refiïs dels teus records gira al voltant d'en Samuel Eras, un jove amb trastorn obsessiu compulsiu, i també parla del poder de les xarxes socials.
El protagonista principal, el Samuel Eras, és un jove que, per fer una broma macabra, comença a enviar necrològiques als seus seguidors d'Instagram, no? Amb una esqueles, amb una data de defunció de tota la gent que li envia. El que no passaria de ser una broma, doncs comença a complicar-se quan totes aquestes persones comencen a morir en les dates anunciades. Llavors, articula tot un thriller, tota una novel·la, amb aquest misteri, que és el que està passant aquí, qui està matant tota aquesta gent, a qui interessen aquestes morts, a qui poden beneficiar, no? I una mica tota la trama està muntada en aquest sentit, no?
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui a Catalunya, Espanya i el món. Doncs avui és notícia el primer fàrmac per al fetge gras avançat en una patologia que sol passar desapercebuda. L'ús del medicament ja s'ha aprovat als Estats Units després dels resultats d'un assaig clínic en què ha participat també la Vall d'Hebron. Acusen una immobiliària d'estafa per cobrar per ensenyar pisos i no mostrar-los mai. Un grup de clients s'han constituït en una plataforma d'afectats i reclamen que se'ls tornin els diners, així com que l'empresa deixi d'operar. Una quinzena de veïns es resisteixen a marxar de l'edifici d'Esplugues que amenaça ruïna. L'Ajuntament n'ha ordenat el desallotjament, però els veïns estan molt descontents de com s'ha gestionat i alguns han decidit de quedar-s'hi. En l'àmbit internacional, en successos, es desploma un pont pel xoc d'un vaixell a Baltimore i busquen almenys 20 persones a l'aigua. De moment no es coneix l'abast de l'accident, que ha passat a 2:45 de la matinada, hora de la costa est nord-americana. I també el Regne Unit i els Estats Units acusen la Xina d'un ciberespionatge massiu amb milions d'afectats. Els dos governs acusen els pirates batejats com APT-31 de ser un braç del Ministeri de Seguretat de l'Estat de la Xina. I presó per 8 acusats de l'atemptat de Moscou, alguns amb evidents signes de violència. Un tribunal ha decretat presó provisional amb l'acusació de terrorisme i a la vista dels 4 suposats autors han aparegut visiblement ferits i en condicions de salut bastant precàries.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui tenim una nova oportunitat de pluja. Pluja o neu, perquè baixa molt la temperatura i podrà nevar al Pirineu i Prepirineu, baixant ràpidament dels 1.500-1.800 metres al matí i migdia, cap als 1.000-1.200 metres aquesta tarda i vespre. Ahir va ploure, al voltant de 6-7 litres al Ripollès. Per exemple, va fer fred a Camprodon, a mínima de 4, màxima de només 7 graus. A molts indrets la temperatura va quedar al voltant de 13, 14, a tot estirar 15 graus cap al prelitoral. Però vaja, vam rebre només 5 litres per metre quadrat. A la Vall d'en Bas i a Olot, 11 a Vic, 11 a Viladrau o 5 a Girona. Avui doncs tenim aquesta nova tongada de pluges, s'acaba de passar un front de matinada a matí, un front d'aire fred que farà que avui baixi notablement la temperatura a muntanya, tot i que a la tarda hi haurà una clariana, alguna estona de sol, i a la costa podríem pujar cap als 15-16 graus. En general, però, ambient gairebé d'hivern o alta muntanya de ple hivern. Atenció doncs a aquest aspecte de ple hivern al Pirineu, tant avui com demà, amb aquesta cota de neu que s'aproxima als 1.000-1.200 metres. Una nevada que, per cert, pot deixar de 5 a 15 centímetres. I les pluges d'avui aniran fent, segurament amb una pausa cap a la tarda, però al vespre hi pot tornar, pot ploure a qualsevol indret, sobretot comarques interiors, no tant cap a la costa i amb més abundància cap a Osona, la Garrotxa i el Pirineu Oriental. Demà dimecres tindrem una mica de pausa pel que fa a pluges, la temperatura baixa de nit, pot glaçar l'interior i de dia puja lleugerament el termòmetre. Amb ja molt poca pluja, tant dimecres com dijous, la pluja i la neu aniran cap al Pirineu de Lleida, no pas a Girona.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara obrim ja el nostre tema de portada de l'informatiu del migdia d'avui dimarts, 26 de març del 2024. Els veïns del barri de Montolivet decidiran si tiran endavant el projecte de reurbanització del barri. Tindria un cost de més de 11 milions d'euros i serien 5 anys d'obres. Durant el mes de juny es farà una consulta entre els veïns per decidir definitivament si el projecte es fa realitat. Les obres començarien al gener del 2025 i l'Ajuntament assumiria el 75% del cost total de les obres. La setmana passada unes 500 persones ja van assistir a les sessions informatives en Roger Isern.
L'any 2025 es compliran 75 anys de la urbanització del barri de Montolivet. A l'entorn d'un dels volcans de la ciutat es tracta d'una zona peculiar pels seus carrers estrets amb diferents desnivells i amb cases repartides arreu. Amb el pas dels anys, diferents punts s'han anat deteriorant i per aquest motiu, des de l'Ajuntament d'Olot es vol impulsar un projecte amb molts detalls. Tindrà un cost total de 11.431.953,75 euros i una durada de 5 anys d'obres. Es preveu convertir el barri en plataforma única, amb diferents tipus de paviments i una gran millora de la il·luminació, entre moltes altres accions. En parla l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Estem parlant d'un projecte de més de 11 milions d'euros en refer tots els serveis urbans del barri, i el que es va fer, doncs, una vegada es va tenir l'executiu aprovat, va ser fer un grup motor amb veïns del barri de Montolivet. També hi vam incorporar gent de l'associació de veïns, doncs, que poguessin fer aportacions, coses que pel fet de viure-hi els hi semblaven importants.
Pel que fa a accions concretes al barri de Montolivet, es faria una nova xarxa de pluvials, de mobiliari i senyalització i la renovació de la xarxa d'aigua potable, entre d'altres millores. El projecte compta amb 6 fases, que la primera i la segona començarien al gener del 2025 i acabarien a l'agost del 2026, amb un cost total de més de 3.350.000 euros. Per fer tot això, abans es necessita el vistiplau dels veïns i les veïnes.
Si no té el vistiplau de les persones que hi viuen o que són propietàries de les finques d'allà, doncs realment no tindria gaire sentit, i vol dir reformulem, anem a mirar a veure com s'han d'abordar els dèficits que té el barri, però fer un projecte d'aquesta magnitud necessitem la validació.
En el ple del mes de març, celebrat el dijous passat a l'Ajuntament d'Olot, alguns dels grups representats als consistori olotí van transmetre que hi havia veïns i veïnes que estaven en desacord amb el projecte, després de les reunions celebrades el passat dimarts. Uns detalls que van conèixer fa just una setmana en diverses sessions informatives. Berga, però, creu que la majoria de veïns del barri creuen que es necessita una millora.
Molt participatives, va venir-hi moltíssimes, molt respectuoses amb les intervencions, per tant, en cap moment hi va bé. Jo crec que hi ha un sentiment majoritari en el barri de que aquestes obres són necessàries, que es necessiten, però també vam descobrir la importància de donar aquestes setmanes perquè tothom es pugui informar amb més detall.
Perquè el projecte de la reurbanització del barri de Montolivet tiri endavant, serà necessari que la votació del mes de juny hi participi un mínim del 50% de les persones amb dret a vot i que més de la meitat hi votin a favor.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I l'aigua torna a ser notícia del dia. I és que alguns càmpings de la comarca ja fa temps que apliquen mesures d'estalvi d'aigua a les seves piscines. Un exemple és el càmping Lava, a Santa Pau, que des de fa 3 anys tenen una piscina d'aigua salada i reutilitzen l'aigua. Fa uns dies, la Federació Catalana de Càmpings va portar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el pla de sequera que impedeix aquest tipus d'allotjaments omplir les piscines. Gerard Puigdemont.
La Federació Catalana de Càmpings ha portat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el pla de sequera de la Generalitat, el qual prohibeix als càmpings omplir les piscines. Des de la Federació creuen que s'està cometent un greuge comparatiu respecte, per exemple, als equipaments esportius i alerten que mesures d'aquest tipus els poden afectar econòmicament. Per això demanen al Departament d'Acció Climàtica asseure's, parlar del tema i buscar alternatives. Alguns càmpings de la Garrotxa ja fa anys que prenen mesures d'estalvi d'aigua. En parla Ivan Masoliver, responsable del càmping Lava.
Nosaltres ja portem 3 anys guardant l'aigua, vol dir pues, que hem ficat aigua salada, això ens ha ajudat, pues, no haver de llençar l'aigua, que tampoc l'havíem llençat perquè l'aprofitàvem per regadiu, però bueno, no deixa que l'aigua ja no desperdicies, no?
Des del càmping Lava creuen que és essencial que tota la població es conscienciï de la importància de no malgastar aigua i que el fet que la mesura afecti a tot el sector per igual d'alguna manera ja fa que el client pugui entendre i a la vegada acceptar certes restriccions. Tot i això es mostren escèptics amb segon quin tipus de mesures que es plantegen.
Crec que cada un pateix el seu. El que passa que ara hem de buscar una solució, pues que aquest dia sé que es parlava, pues que hi ha uns 3 minuts d'aigua per persona. Pues, no sé com s'ha de gestionar això, perquè no sóc qui ho ha de dir, però fàcil no serà. Com gestionar o com fer entendre pues, que és el que tenim.
Encara queden uns mesos per l'arribada de l'estiu, però ja pensant en la temporada forta per aquest tipus d'allotjaments, els responsables de càmpings mouen fitxa per poder passar un estiu amb la màxima normalitat possible.
I el Departament d'Acció Climàtica diu que la seva voluntat és destinar finançament en els pròxims anys per seguir fent manteniment de la cinglera. Fa uns dies, l'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter, reclamava en aquest mateix mitjà més implicació per part de la Generalitat per seguir mantenint un dels elements naturals icònics del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
Fa uns dies, l'alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter, reclamava en una entrevista en aquest mateix mitjà més compromís per part de la Generalitat a través del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per assegurar un finançament anual per fer un manteniment de la cinglera. Des del Departament d'Acció Climàtica asseguren que tenen un compromís ferm envers aquesta qüestió i que la voluntat és destinar-hi recursos en els pròxims anys. En parla Marc Vilaur, director general de Polítiques Ambientals del Departament d'Acció Climàtica.
La voluntat és ferma i clara i manifesta en aquest sentit. Nosaltres volem ajudar al municipi de Castellfollit a mantenir la cinglera i així ho farem aquest any i els propers, perquè creiem que és un element d'interès geològic d'especial interès dintre del Parc Natural, forma part dels elements d'especial interès dintre de l'espai natural protegit de protecció especial, que és el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i per tant en aquest sentit el compromís és ferm, volem mantenir la cinglera i farem tot el possible per mantenir-la. La voluntat és que cada any es faci un manteniment de la cinglera.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I es frena l'expansió del Coipú a les comarques gironines. és que, de fet, ho asseguren els responsables del Departament d'Acció Climàtica. Durant el 2023 es van capturar més de 1.500 exemplars d'aquesta espècie invasora semblant a un castor i que va venir de Sud-amèrica. La reducció de població permet reduir el dany en camps de conreu. El coipú també és present a algunes zones de la comarca de la Garrotxa. Gerard Puigdemont.
El Departament d'Acció Climàtica assegura haver frenat l'expansió del coipú a les comarques de Girona. Durant el 2023 es van capturar 1.548 exemplars d'aquesta espècie invasora provinent de Sud-amèrica, el que suposa un augment del 516% respecte a l'any anterior, l'any previ a l'aplicació del pla de xoc de control del coipú. Les brigades que han estat treballant a les zones més afectades, especialment de l'Empordà, han tingut un efecte positiu, sobretot pensant en la reducció de danys als camps. El cultiu d'arròs ha estat un dels més afectats per aquesta espècie invasora. En parla Ana Bernades, secretària d'Acció Climàtica.
La reducció de la població, si mirem aquestes dades en global, podríem parlar d'una reducció mitjana del 40%. Per tant, això ja és un èxit en si mateix. Però si la focalitzem en aquells espais on l'espècie feia més danys a la biodiversitat o a l'agricultura, podríem parlar de reduccions en determinats espais entre el 70% i el 90%. Ara mateix podem assegurar que no hi ha hagut cap nova colonització. Per tant, a nivells d'expansió, doncs, sí, podem dir que l'hem frenada, però a nivell d'individus, evidentment, els individus on estan ubicats continuen la seva feina de reproducció.
Bernades assegura que, ara com ara, es disposa d'un mapa més definit de la població d'aquesta espècie a les comarques de Girona. El coipú, que pot arribar a pesar uns 8 quilos, és un rosegador similar a un castor o una rata gran que freqüenta les zones humides, tot i que amb la sequera se l'ha vist també desplaçant-se en zones allunyades de l'aigua. A la Garrotxa també hi és present, per exemple, a la zona dels aiguamolls de la Moixina. L'objectiu des del departament és seguir amb aquest pla de xoc per anar reduint les afectacions que aquest tipus d'espècies generen als pagesos.
I seguint en aquesta línia, la Fundació Fauna impulsa a Olot una recollida de signatures per derogar la llei de patrimoni cultural de la tauromàquia. És per això que fins al novembre hi haurà diverses parades a la ciutat per ajudar a arribar al 500.000 de signatures necessàries per tirar endavant aquesta iniciativa legislativa popular.
No és mi cultura, és la iniciativa legislativa popular que fa dos mesos la mesa del Congrés dels Diputats va admetre a tràmit. L'objectiu d'aquesta iniciativa és defensar els animals i promoure un canvi cultural com la derogació de la llei de patrimoni cultural de la tauromàquia. A Olot, els encarregats de recollir les 500.000 signatures necessàries és la Fundació Fauna, que des d'aquest març i fins al proper novembre organitzen uns punts de recollida a la ciutat. El president de la Fundació Fauna és David Serra Mitjana.
La ILP que nosaltres presentem és precisament per derogar aquesta llei. I aquesta llei el que feia era protegir i blindar la tauromàquia a nivell cultural. Això feia que les comunitats autònomes o els ajuntaments no tinguessin competències per decidir el que volien fer amb la tauromàquia, les seves comunitats o en els seus municipis. Per tant, això passava a nivell d'estat. El que volem nosaltres és que aquestes competències tornin a nivell comunitari i així que cada comunitat pugui decidir el futur del que vol sobre aquest tipus d'espectacles de la violència.
El primer objectiu és recollir el 500.000 de signatures necessàries. Un cop assolit aquest pas, el següent és portar-lo al ple del Congrés i que en un màxim de 6 mesos es pugui debatre i votar per portar-la altre cop com a proposició de llei. Segons Serra Mitjana, a la ciutat el ritme de signatures en aquests primers dies és bo, ja que el dia en què menys gent hi ha participat se n'han recollit un centenar. Explica que el perfil de gent que signa és molt variat.
Hi ha gent de tot. Hi ha gent que li agraden els toros, però nosaltres sempre els diem si els agraden vius o els agraden que els torturin. Vale? Però sí que hi ha gent a veure, Olot és una ciutat que per tradició tenim la plaça més antiga de braus de tot Catalunya i la segona d'Espanya. Per tant, és normal que hi hagi gent que li agradin els toros, les corrides de toros, però la veritat és que no hem de perseguir massa la gent perquè molta gent quan veu ja el rètol venen aquí a signar.
Cal destacar que en tractar-se d'una ILP només es pot signar de forma presencial i no online. A més, també hi ha punts de signatures a ciutats com Madrid, Barcelona, Saragossa i Sevilla, entre altres.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports... Doncs en esports és notícia que el millor vòlei formatiu català a Terra Olot, el Pavelló d'Esports acull des d'aquest dimarts i fins dijous el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials. Hi participen més de 400 jugadors i jugadores d'arreu del territori català. Guillem Guardiola.
La cirereta al pastís, el 40è aniversari del Club Vòlei Olot. El millor vòlei formatiu català en la seva màxima expressió ha aterrat a Olot aquest dimarts. El Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials reunirà durant aquests dies més de 400 jugadors i jugadores al Pavelló d'Esports. Un Pavelló d'Esports que es convertirà durant 3 dies en l'epicentre d'aquest esport. Segons el gerent de la Federació Catalana de Voleibol, Òscar Novillo, aquesta és una de les cites més significatives del calendari.
Para nosotros es un poco el buque insignia de la actividad de la FEDE. O sea, es el torneo que esperamos cada año, porque tanto a nivel interno como lo que nos transmiten todos los clubes y los deportistas es una ilusión muy grande, ¿no? por participar en el torneo. Entonces ya te digo, nosotros esperamos cada año esta fecha.
Una trentena d'equips hi competeixen, fins i tot amb 4 jugadors i 2 tècnics representant el Club Vòlei Olot. El seu director esportiu, Marc Busquets, destaca que Olot és un dels punts del país on el vòlei és més actiu.
El nostre projecte esportiu, més enllà de promocionar el vòlei en el nostre dia a dia, a la ciutat, d'intentar cada cop més treballar també amb les escoles, un dels punts importants, creiem, és intentar portar activitats de màxim valor cap a la ciutat, inclús cap a la província. L'any passat es va fer el curs de nivell 2 d'entrenadors, que va ser l'únic que es va fer a Catalunya, es va fer a Olot. Al setembre vam fer un curs d'àrbitres nivell 1 i ara tenim la sort d'haver pogut portar el campionat provincial.
Una 60ena de tècnics, una 20ena d'àrbitres i més de 400 jugadors i jugadores, entre ells 240 noies i 160 nois, participen en la 9ena edició del campionat. Uns jugadors que, tal com afirmen, tenen objectius molt ambiciosos.
A veure, jo vinc de Barça Voleibol, i el meu objectiu principal és arribar a jugar a vòlei de forma professional.
Jo vinc del Barça i també formo part del programa de tecnificació de Blume. I bueno, hem vingut amb Barcelona 2 i hem començat bé, guanyant el primer partit contra Barcelona 1 2-0.
El Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de Voleibol ha tingut lloc aquest dimarts al Pavelló d'Esports en la categoria juvenil, mentre que els dos pròxims dies hi competiran els jugadors i jugadores, cadets i infantils.
I del vòlei anem al patinatge, perquè el Club Patinatge Artístic Olot reconeix que encara queda molt camí per recórrer en el grup de Show Petit. Les patinadores d'Olga Martí van ser desenes amb el seu Siamu i van quedar molt lluny del campió, l'artístic Skating Unit. L'evolució d'aquesta modalitat ha portat a veure cada vegada grups amb més nivell en el panorama nacional.
Jo crec que és una modalitat que va néixer posterior als grups grans, però que al final dona una mica de llibertat a l'hora del patinador individual poder continuar en una modalitat més semblant al patinatge individual i no tant la modalitat de grup gran, que és una mica més tècnica de grup. Llavors, tots aquells patinadors que volen continuar, que han sigut bons en individual o que els agrada molt la modalitat individual, es troben una mica més identificats amb aquesta modalitat de grup petit.
L'entrenador de l'artístic Skating Unit, Manel Villarroya, ha parlat aquest diumenge sobre la gran incursió dels grups de Show Petits després de proclamar-se campió d'Espanya. Els 44,25 punts sumats pel Cunit han evidenciat que al Club Patinatge Artístic Olot encara li queda molta feina per fer per arribar a fer-se un nom en aquesta modalitat. Les olotines no van fer una mala execució amb 21,52 punts, però es van quedar molt lluny d'un campió que gairebé va doblar la seva puntuació. El coreògraf i entrenador del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, admet que, de moment, no es pot lluitar contra un Cunit plegat de campions del món com ara Pau García o patinadors de primera línia mundial com Sergio Canales i Carles Critch.
Aleshores, estem parlant de patinadors seleccionats amb un nivell molt i molt alt. No és la filosofia del nostre club. La nostra filosofia és treballar amb la gent que tenim de casa, i si tenim necessitat, com en aquest cas vam tenir necessitat, i la meitat va tenir que nodrir-se de patinadors que van voler apuntar-se una mica en el projecte del grup petit del Club Patinatge Artístic Olot, doncs nosaltres encantats.
El grup de Show Petit del Club Patinatge Artístic Olot va néixer fa 3 anys i l'evolució de les patinadores és innegable. De fet, el clau objectiu per aquest campionat d'Espanya era intentar colar-se entre els 4 primers llocs i obtenir el bitllet per disputar les competicions internacionals. Segons el president de l'Olot, Josep Segués, ara mateix és pràcticament impossible arribar a fer ombra a grups com el Cunit.
aquests equips punters doncs, pràcticament és inabastable, perquè estem parlant que en el cas del Cunit hi ha dos campions del món a dins, que són d'individual. Nosaltres, doncs, em sembla que, com bé diu l'Olga, i d'acord que tots volem millorar, el que sí que també doncs, hem de ser conscients d'on som. I tenim que treballar, i hem de treballar, sobretot pel que fa referència al nostre club.
El grup de Xou Petit del Club Patinatge Artístic Olot no ha pogut classificar-se per disputar les competicions internacionals, però des del club asseguren que s'intentarà buscar una altra fórmula, com ara participar en competicions de segona categoria, nacionals o internacionals, per allargar el recorregut d'una coreografia Siamu, que ha gaudit de molt bones sensacions al llarg d'aquesta temporada.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la nostra contraportada... L'olotina Clàudia Pujol presenta la seva primera novel·la de ficció basada en una història d'intriga ambientada a la Vall de Bianya. La novel·la No et refiïs dels teus records gira al voltant d'en Samuel Eras, un jove amb trastorn obsessiu compulsiu, i també parla del poder de les xarxes socials. Però Bach...
Fa 10 anys, l'escriptora olotina Clàudia Pujol va iniciar la creació de la seva primera novel·la de ficció, que s'ha presentat aquest dissabte a la ciutat. Segons l'autora, l'objectiu és fer reflexionar els lectors sobre la importància de no refiar-nos dels nostres propis records a través de la figura del protagonista, en Samuel Eras, un noi amb trastorn obsessiu compulsiu que dubta permanentment de tot. Pujol explica la trama de la seva primera novel·la, No et refiïs dels teus records.
El protagonista principal, el Samuel Eras, és un jove que, per fer una broma macabra, comença a enviar necrològiques als seus seguidors d'Instagram, no? Amb una esqueles, amb una data de defunció de tota la gent que li envia. El que no passaria de ser una broma, doncs comença a complicar-se quan totes aquestes persones comencen a morir en les dates anunciades. Llavors articula tot un thriller, tota una novel·la, amb aquest misteri, que és el que està passant aquí, qui està matant tota aquesta gent, a qui interessen aquestes morts, a qui poden beneficiar, no? I una mica tota la trama està muntada en aquest sentit, no?
Es tracta d'un thriller amb tocs científics que també vol donar protagonisme al poder actual de les xarxes socials i el neuromàrqueting. Una de les peculiaritats d'aquesta novel·la és que va néixer després d'una quedada de l'autora amb una persona desconeguda que pateix aquesta malaltia. Pujol es mostra satisfeta de poder convertir aquella persona en la protagonista d'aquesta novel·la 12 anys després.
Fins dels teus records, a mi em sembla que em serveix per reflexionar sobre un tema que m'interessa, i és que en general no ens podem fiar totalment dels nostres records, no? Perquè a mesura que passa el temps, doncs, veiem les coses d'una altra manera, fins i tot parts de la nostra vida que creiem haver viscut en realitat ens les hem inventades. Llavors això és un joc, i a més doncs, hi ha una altra part, que diversos personatges, entre els quals el mateix protagonista, a causa del seu trastorn obsessiu compulsiu, si no es medica, doncs té records barrejats, no? Té al·lucinacions.
Falta poc per Sant Jordi, on l'escriptora olotina serà a Barcelona signant la seva primera novel·la de ficció, que espera que no sigui l'última. Pujol explica que si aquesta primera edició agrada al públic, diu que ja té coses pensades per fer-ne una segona part.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui, dimarts 26 de març del 2024. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook, i també als nostres butlletins horaris, i bé, ampliarem més informació també en l'informatiu del vespre. Que passeu un bon dimarts i gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.